Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, benvinguts a l'info número 356, quan passen 5 minuts de la una del migdia. Un repàs a la informació local de la setmana que iniciem tot seguit amb Jordi Puy a la part tècnica i a la redacció i locució Marc Mata, Jordi Sugranyes, Ernest Prunera i qui us parla, Rem Herrera. I avui començarem l'info parlant dels acords del ple municipal de juny celebrat ahir. El debat es va centrar al punt de les mocions sobre la plantilla de Sorea i la condemna del regidor andalús Andrés Bódalo. Tot seguit coneixerem com valoren les diferents formacions polítiques del municipi el resultat de les eleccions generals del passat 26 de juny, on En Comú Podem va tornar a ser la força més votada. I una de les notícies de la setmana és que avui s'obre el termini per sol·licitar un dels 74 pisos de protecció oficial del barri de Pinatons en règim de lloguer amb opció a compra. En parlarem amb la regidora de Serveis Socials i Habitatge, Reyes Muñoz. Finalment parlarem de temes culturals, com ara la quarta vetllada d'estiu, que posa punt i final a la temporada de nits de música i la valoració de les entitats sobre el primer semestre d'activitats de l'any Lorca a Ripollet. Ens acompanyaran Ángel Esteve i Juan López, portaveus tots dos de les entitats locals. A l'info d'avui també es farem diferents propostes culturals pels propers dies a Ripollet i els oferirem l'actualitat esportiva de la mà del nostre company Marc Mata. Tancarem el repàs de l'actualitat de la setmana, com sempre, cap a les dues del migdia. Comencem.
Esteu escoltant Info.
I com dèiem, l'Ajuntament de Ripollet va celebrar ahir al vespre una nova sessió ordinària del ple municipal. Durant la sessió es van aprovar diferents punts, la majoria de caire tècnic o administratiu. En el torn de les mocions es va aprovar la presentada per Decidim, a la qual demanaven la llibertat de l'activista andalús Andrés Bódalo. Aquest regidor de Podemos del consistori de Jaén ha estat condemnat a 3 anys i mig de presó per agredir un altre regidor socialista durant una protesta d'un sindicat. La moció va rebre els vots a favor d'Esquerra Republicana, Junts per Ripollet i Decidim, l'abstenció del PSC i el vot en contra de Ciutadans, PP i CiU. Ens ho explica Jordi Sugranyes.
En la votació de la segona moció, tots els grups municipals van coincidir per unanimitat en la defensa dels llocs de treball dels empleats de Sorea en cas que es tiri endavant la municipalització del servei d'abastament d'aigua. Comissions Obreres i els mateixos treballadors els han demanat als partits polítics que es mantinguin els llocs de treball i les seves condicions laborals. Tots els partits van votar-hi a favor. Malgrat aquesta unanimitat, alguns grups de l'oposició van llançar les seves crítiques més punyents a l'equip de govern. Convergència, per exemple, va reclamar que es convoqui aviat la comissió per a la municipalització i que es compti amb l'oposició. Escoltem Xavier Peñarando.
Demanar-li al govern municipal, i més concretament a la senyora Pilar Castillejo, celeritat i que treballin. I ja li hem comentat per activa i per passiva que nosaltres no partim de cap apriorisme i que volem treballar per aquest tema i que és un tema prou important per a tots els veïns de Ripollet. També voldríem deixar-li clar a la senyora Pilar Castillejo que no tornarem a acceptar els jocs de malabares que vostè és tan experta en fer. Municipalitzar l'aigua que no signifiqui al final que vostès col·loquin a l'empresa Conjac a fer el servei de la gestió de l'aigua.
El portaveu del Partit Popular, Víctor Dieguez, també va carregar contra el govern i va afirmar que el temor dels empleats és conseqüència de la manca d'explicacions per part de la regidora Pilar Castillejo. L'escoltem.
Des del nostre punt de vista, des del punt de vista del Partit Popular, està hoy aquí sobre la mesa por la razón más triste posible. Porque tenemos un gobierno incapaz de la más mínima previsión y aunque sí que lo ha expresado ella muy bien, ha dicho que el gobierno se ha expresado públicamente, pero es muy obvio que hasta los propios interesados tienen lo que tenemos todos en esta vida por diferentes temas y es miedo a perder el empleo. Lógico. Desde el Partido Popular disponemos de la misma información sobre este tema que puede tener cualquier persona que siga la prensa local. Exactamente la misma. Insisto, no está hoy el tema sobre la mesa porque el Gobierno nos haya presentado unos números, nos haya presentado una propuesta, una solución. No. Se le ha echado encima lo que es lógico y natural y es la lógica preocupación, vamos a dejarlo aquí, de los trabajadores por su propio empleo.
Esquerra Republicana i Ciutadans també van votar-hi a favor. La republicana Lourdes Serra va demanar, però, més transparència i participació. Escoltem la seva intervenció.
Bé, nosaltres donarem suport a aquesta moció perquè recull un compromís polític per tal de garantir unes condicions laborals a la plantilla dels treballadors de Sorea. Ara bé, en aquest punt Estem tractant un dels molts aspectes que derivaran a Ripollet un cop es municipalitzi l'aigua. És per això que cal encetar d'una vegada un pla d'aigua, tal com vam acordar amb el govern pels pressupostos del 2016. Aquest pla ha de ser l'eina que permeti resoldre les inquietuds i dubtes en relació a la gestió de l'aigua. Per tant, i com sempre diem, cal més participació, més transparència i planificació per aconseguir una gestió de l'aigua pública i de qualitat.
Ciutadans, per la seva banda, es va limitar a donar suport als empleats de Sorea i traslladar-los al seu compromís. Escoltem el seu portaveu, Josep Gavarra.
Sí, les inquietuds del col·lectiu són perfectament raonables i el nostre vot, com hem subscrit la moció, serà favorable.
Per últim, el Partit dels Socialistes, a través del seu portaveu, Juan Parralejo, va felicitar tots els grups municipals, ja que tots havien votat favorablement a aquesta proposta.
Sembla que al final tindrà la unanimitat de tots els grups, jo crec que és important i val la pena en un tema com aquest. En una reunió informal que es va fer ja vam manifestar la nostra preocupació pel tema dels treballadors, evidentment, però també la nostra preocupació per altres qüestions que també considerem que són importants. És el preu del rebut de l'aigua o la qualitat del servei, la depuració de les aigües residuals. Això només és un exemple de la complexitat que comporta una decisió tan transcendent per un ajuntament com el nostre, que és canviar el model de gestió de l'aigua. Per tant, nosaltres des del començament el que hem reclamat ha estat que al marge de les concepcions ideològiques que cadascú pugui tenir i que són legítimes, siguem capaços d'anteposar davant de tot els interessos dels nostres veïns per davant de qualsevol altre interès.
En aquest punt, els socialistes van reclamar a la regidora Pilar Castillejo les conclusions de l'estudi que ha realitzat l'empresa Conhiac, un estudi que hauria d'haver-se presentat el 31 de març passat i que encara no està enllestit. Per la seva banda, la regidora Pilar Castillejo va defensar la gestió d'aquest tema per part del govern municipal.
Amb els treballadors que esteu aquí, a mi m'hagués agradat que, com que tot el grup s'han votat a favor de la moció, jo crec que és lo important i és amb el que heu de sortir d'aquí, no?, que tots els grups municipals han donat suport amb aquesta moció i que tots estem per defensar els vostres drets laborals. Crec que és important dir-vos i que vosaltres marxeu amb aquesta idea que des del govern municipal improvisació zero amb aquest tema, però nosaltres és un tema fonamental molt important que estem treballant de forma molt seriosa, amb molt rigor, amb molta seriositat i que farem bona feina amb aquest tema. Jo el que us vull transmetre és tranquil·litat, perquè és veritat que entenc que pugueu tenir patir alguna certa angoixa pel tema laboral, perquè la vostra empresa, ja us ho he explicat, Sorea, el seu contracte com a molt es podria allargar 2 anys més, no és que nosaltres haguem decidit que això s'acaba i que anem a fer-ho d'una altra manera, per llei es pot allargar com a molt 2 anys més. Una vegada això s'hagués finalitzat, igualment aquesta situació ens havíem de trobar. Quan es finalitza un contracte s'ha de fer aquest estudi que estarem fent ara sobre l'estudi sobre quina serà la millor forma de gestió.
Respecte a l'estudi que ha redactat l'empresa Conhiac, la regidora Castillejo va reconèixer aquest retard perquè Sorea va demorar-se en donar algunes dades. Tanmateix, va anunciar que dilluns vinent es reunirà amb els serveis tècnics de l'Ajuntament, amb els quals confeccionarà un calendari. A partir d'aquí, convocarà els diferents grups municipals per treballar i debatre sobre la municipalització del servei de l'aigua.
En el torn dels pregs i preguntes, el regidor Fran Sánchez va avançar que es col·locaran 2 pilones a la Rambla de Sant Esteve, una al costat de la Rotonda i una altra a la cantonada amb la Rambla de Sant Jordi. D'aquesta manera s'evitarà que els vehicles aparquin en aquests espais i afavorirà el gir dels autobusos i grans vehicles.
El regidor Oriol Mor, per la seva banda, va ser molt crític amb el PSC quan aquests van preguntar un cop més en sessió plenària com estava el tema de la construcció del quart institut. Oriol Mor els va recordar que els socialistes estan representats al Consell Escolar Municipal, on ja es va dir en l'última reunió que la Generalitat no té previst en aquest moment tirar endavant aquest equipament. El regidor d'Educació va assenyalar que no té sentit fer la pregunta al ple quan els propis socialistes saben perfectament la resposta. Mor va defensar aferrissadament la tasca feta per l'equip de govern en defensa d'aquesta reivindicació i va afirmar que fins ara no hi havia hagut cap govern municipal compromès amb el quart institut. Per últim, l'alcalde José María Osuna també va anunciar que estava previst que el casal d'avis obrís durant tot aquest mes d'agost. Al final, però, s'ha decidit fer uns petits treballs de manteniment i tancarà durant la primera quinzena d'agost.
Diumenge passat, En Comú Podem va tornar a guanyar les eleccions generals a Ripollet amb un 34,45% dels vots, tot i perdre un miler de votants respecte al desembre. La resta de les forces mantenen l'ordre i els darrers resultats. La participació va ser sensiblement més baixa, que ara fa 6 mesos, un 66%, 7,6 punts menys.
La jornada electoral del 26 de juny es va desenvolupar amb normalitat als 9 col·legis i 42 meses electorals i van votar 17.585 persones d'un cens de 26.600. El dispositiu va estar integrat per 47 treballadors, entre representants de l'administració, personal de l'oficina d'atenció, conserges i agents de la policia local. Dins d'aquestes 47 persones, 12 han estat aturats i han estat contractats per aquesta ocasió.
I en breus moments parlarem amb l'alcalde de Ripollet, José María Osuna, de Decidim, coalició que integra membres de Podem. La formació ja ha agraït en un comunicat el suport rebut per més de 6.000 ripolletencs.
Així, quan a la resta de grups, el Partit dels Socialistes conserva el segon lloc, amb un 41,4% dels vots. El seu portaveu, Juan Parralejo, destacava aquesta dada, així com la davallada de Podem arreu de l'Estat.
Ripollet es va comportar pràcticament molt similar a qualsevol municipi de l'àrea metropolitana, en el sentit de que va tornar a guanyar En Comú Podem, però amb una forta davallada de vots i de percentatge, concretament més de 1.000 vots a Ripollet. I jo crec que bueno, això també marca, diguem, una tendència que fins ara sempre havia estat a l'alça i que en aquests moments pues, és un parèntesi que ja veurem com es defineix de cara al futur.
Hem de fer una rectificació. El Partit dels Socialistes va aconseguir un 21,42% dels vots. Ciutadans, per la seva banda, continua al tercer amb un 14,35%, tot i perdre 800 vots. Josep Gavarra espera que això sigui un bon punt de partida per millorar els resultats de cara a les properes municipals.
Quan particularment a Ciutadans estem profundament agraïts pel resultat obtingut, tot i que hem minvat doncs, una miqueta en comparació a les eleccions de desembre, però bueno, el moment actual que estem vivint, l'alta abstenció que hi ha hagut, és propici perquè això passi. No obstant, ens seguim reafirmant com la tercera força política a Ripollet, cosa que ens satisfà profundament, i que res, que seguirem treballant per tal de que el nostre projecte sigui entès per la ciutadania i pugui encarar d'aquí 3 anys unes municipals amb un resultat millorable.
El Partit Popular, amb 139 vots més, és el quart més votat, amb un 13,65%. Víctor Dieguez valora positivament tant la confiança dels votants com la participació.
En primer lloc, la participació, tot i que ha baixat, doncs, bueno, estem a uns nivells que són pràcticament iguals que els de l'entorn, per tant, estem, com que es tractava d'unes eleccions generals, doncs, bueno, el Ripollet no surt d'aquesta línia, no és ni bon ni dolent, i per altra banda, doncs no vagarem la nostra alegria perquè el Partit Popular és un partit que ha pujat en vots. Tenim més vots que el 20 de desembre, hem pujat en percentatge i en número de vots, tot i el que he comentat de la pujada de l'abstenció, i per tant satisfets. Entenem que és un procés en el que l'electorat, per una banda, s'ha trobat sense resposta per part dels que volien donar resposta a tot, i per altra banda, doncs, com no podia ser d'una altra manera, nosaltres ho hem fet amb tots els mitjans que nosaltres hem pogut, doncs agrair, com no podia ser d'una altra manera, la participació en primer lloc i segon, tota la gent que ens ha donat confiança.
Esquerra Republicana ha estat a la cinquena força amb un 8,43% i un centenar més de vots respecte al desembre passat. Lourdes Serra es mostra no només satisfeta a nivell local, sinó també i especialment a nivell general.
Nosaltres estem força contents perquè no solament hem tingut resultats, sinó que els hem augmentat a nivell d'aquí a Ripollet. Això doncs, demostra que tant la feina a nivell de país com la que s'està fent a Ripollet, doncs, la gent ens escolta i ens aprova. I també, lògicament, molt satisfets del resultat a nivell nacional, perquè ha sigut un dels millors resultats de la nostra història.
Convergència també ha perdut vots, sent la sisena força, amb un 4,43%. Xavier Peñarando reconeix que no estan del tot contents amb els resultats, però assegura que a nivell de partit es troben en un moment de reforçament de cara a propers comicis.
Hi ha hagut doncs, una continuïtat a nivell de resultats amb petites modificacions o petites fluctuacions que han estat doncs, les generals a nivell de tot el país i molt comunes. Nosaltres ja vam fer una valoració al respecte de quins eren els resultats que teníem a Ripollet. És evident que no són uns resultats en els quals nosaltres estiguem contents, però també fem una lectura a nivell de país i per tant nosaltres estem en una etapa de reforçament i de buscar nous camins del que és el nostre projecte i per tant ara engeguem doncs, això, aquest nou projecte, aquesta nova fundació d'aquest nou partit que és la continuació del que eren aquest nacionalisme, aquest independentisme que hem defensat des de Convergència i que creiem també que tornarem a tenir doncs, un recolzament més ampli a nivell local.
Finalment, el Partit Animalista va obtenir l'1,84% dels vots, un 96 vots més.
Però, com dèiem, qui ha tornat a guanyar les generals a Ripollet ha estat en Comú Podem. Senyor Osuna, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Doncs, com valora vostè els resultats de diumenge passat?
Doncs els resultats de Ripollet els valoro positivament, perquè de nou ha quedat demostrat que Ripollet és un poble que en aquest cas també apostava pel canvi a nivell de l'Estat i que ha tornat a votar majoritàriament cap a forces clarament d'esquerres i progressistes.
Mm-hmm. Qui més vots ha perdut ha estat Ciutadans, una davallada que s'ha viscut a nivell general. A què ho atribueix?
Doncs la pèrdua de vots de Ciutadans, si un s'hi fixa, es posa a mirar dades, doncs veurà que de nou han retornat al Partit Popular. Segurament el votant de Ciutadans era un votant que anteriorment era del Partit Popular i en aquesta ocasió, davant d'aquesta repetició d'eleccions, doncs entenc que l'electorat va optar davant d'aquestes dues opcions, de Ciutadans i del Partit Popular, va optar pel Partit Popular com a opció, en aquest cas, més clara per poder formar govern a Espanya.
Mm-hmm. Creu que s'arribarà a un pacte de govern a Madrid?
Doncs suposo que en aquesta ocasió sí, el que passa que tot i que abans he mostrat doncs, la meva alegria pels resultats en el nostre municipi, la veritat és que els resultats a nivell de tot l'Estat doncs, han estat una mica decebedors per les persones, per la gent que apostàvem i que volíem un canvi a nivell de l'Estat. No obstant, els resultats són el que són i davant d'això doncs, queda clar que sembla que el més probable és que el Partit Popular doncs, pugui tornar a governar aquest país.
I si parlem de la governabilitat de Ripollet, com estan les negociacions de Decidim amb la resta de formacions, especialment Ciutadans?
Doncs bé, com ja també s'ha anunciat i ha sortit en diverses ocasions per la premsa, doncs són negociacions que segueixen tirant endavant, que són negociacions que també es basen exclusivament en qüestions de programa per tal de el grup de govern, per tal de que des de Decidim doncs, puguem aplicar el nostre programa, que és el compromís que vam adquirir amb el poble de Ripollet. I en aquest cas doncs, són negociacions que hi estan havent, després d'haver fet doncs una primera presa de contacte i primeres trobades amb els grups municipals que vam valorar, que han estat tots llevat del Partit Popular, i un cop vistos doncs, tota aquesta ronda de primers contactes, doncs el que es va quedar clar és que on hi havia més possibilitat d'arribar a acords és per una banda amb Esquerra Republicana i per altra banda amb Ciutadans. Per suposat que sabem que a nivell ideològic hi ha moltes coses que ens separen amb el grup de Ciutadans. Segurament hi ha grups municipals que en principi a nivell teòric doncs han d'estar a nosaltres més propers ideològicament que no pas Ciutadans, però també el que és cert és que les dinàmiques locals en aquest cas afecten molt, tenen molt a veure i per tant en aquest cas doncs ara per ara és Ciutadans un dels partits que més es presta amb una actitud més positiva de cara a arribar a acords per la governabilitat d'aquest municipi.
Han tractat per això de temes concrets a nivell local amb ciutadans? Quines podrien ser les confluències?
Bé, els estem tractant ara per ara, no hi ha res tancat, però es basa en, són acords que, com ja diria que també s'ha publicat, doncs es basen principalment en acords a nivell de pressupostos, d'unes anàlisis fiscals com a principals elements del govern del municipi, i també a poder tirar endavant grans reptes i qüestions que ens plantegem com a poble. Per una banda podria ser, i és, tota la qüestió de la municipalització de l'aigua, però després també d'altres reptes grans, importants, que tenim com a municipi, com seria tota la qüestió de l'ecoparc o la reclamació també de les infraestructures que necessitem com a municipi.
Doncs seguirem pendents d'aquestes converses. Moltíssimes gràcies, senyor alcalde José María Osuna, per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Bona tarda.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
I seguim amb més notícies. Ripollet va participar activament en els actes de commemoració del Dia del Col·lectiu LGTBI el 28 de juny. Les activitats més vistoses van consistir en pintar la bandera LGTBI a la plaça del Molí i l'exposició El Dorado, que es pot veure al vestíbul del Centre Cultural fins al 23 de juliol. A més, aquest diumenge 3 de juliol, l'entitat Cultura i Tradició elaborarà una catifa floral amb la bandera de multicolor a la Rambla de Sant Jordi davant el Centre Cultural.
A banda d'aquests actes, Ripollet també va assistir a la presentació de la xarxa de municipis LGTBI, la qual va tenir lloc el mateix 28 de juny a Cerdanyola. El regidor de Polítiques LGTBI de Ripollet, Fran Sánchez, per altra banda, també participa avui en una taula rodona a Pamplona per debatre sobre el paper de les administracions públiques en les polítiques LGTBI.
I ja estem a l'estiu, com és habitual. Durant els mesos de juliol i agost, les dependències municipals modifiquen els seus horaris habituals. Aquest és el cas de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, que fins al 15 de setembre estarà obert de 8:45 del matí a 2 del migdia, de dilluns a divendres. D'altra banda, durant aquest període, tots els equipaments culturals modifiquen també els seus horaris.
El Centre Cultural restarà tancat per vacances del 23 de juliol al 21 d'agost, amb dos inclosos, i el dia 30 d'agost també. La biblioteca estarà tancada del 23 de juliol al 15 d'agost. El Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata tancarà del 23 de juliol al 21 d'agost, també amb dos inclosos. És el mateix període de vacances que el del Teatre Auditori. Tots els equipaments variaran el seu horari durant aquests mesos. Per saber els horaris podeu consultar el portal municipal ripollet.cat. Per últim, recordar que els dies 27, 28 i 29 d'agost els equipaments culturals només restaran oberts per a les activitats de festa major.
I decidim, Ripollet i el PSC es van embrancar a finals de la setmana passada en una guerra de comunicats a causa dels sous dels respectius càrrecs electes. Tot va començar quan el partit del govern local va demanar al portaveu municipal socialista Juan Parralejo que renunciés a alguns dels seus sous que cobra de diverses administracions.
La demanda de Decidim va ser la resposta a les reiterades denúncies dels socialistes als plens municipals perquè la regidora de la coalició d'Esquerres, Pilar Castillejo, vulneraria el codi ètic de la formació en ser regidora i diputada al Parlament. Davant el comunicat de Decidim, el Partit dels Socialistes va fer-ne públic un altre en el qual acusaven el partit del govern local de difamar i insultar per falta d'arguments polítics. El comunicat acabava desafiant a Decidim perquè portés l'afer dels sous als càrrecs electes al ple.
I acabem aquest primer bloc de notícies recordant que el servei de lloguer gratuït de bicicletes reciclades, l'RBC, instal·lat al mòdul del parc del riu Ripoll, torna a estar disponible des d'avui 1 de juliol i fins al 31 d'octubre.
El servei, endegat l'any 2013 pel Patronat d'Ocupació, funciona de dijous a diumenge de 8 a 11 del matí i de 6 a 9 del vespre. Disposa de bicicletes per a nens a partir de 8 anys. Ripollet disposa d'una xarxa de carril bici de 10 quilòmetres. Una part d'aquesta xarxa transcorre paral·lela al marge del riu Ripoll i connecta els municipis de Barberà amb el de Montcada.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
Thank you. I des d'avui mateix i fins a l'1 d'agost es podran sol·licitar els lloguers amb opció a compra de 74 habitatges de protecció oficial del barri de Pinatons. 8 d'aquests 74 habitatges queden reservats per a persones amb mobilitat reduïda. A més, el govern municipal continua negociant la posada a disposició de 15 pisos més per a lloguer social. Per parlar de tot plegat, comptem a l'altra banda del telèfon amb la regidora de Serveis Socials i Habitatge, Reyes Muñoz. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs, senyora Muñoz, expliqui'ns una miqueta, aquesta és una llarga reivindicació de l'Ajuntament, que era la de desbloquejar aquesta bossa de pisos de protecció oficial buits, no?
Doncs sí, és així, eh? Nosaltres ja portem com a col·lectiu molt de temps picant pedra, no? I era una xifra molt elevada la que estava tancada i sense cap motiu, no? Un motiu per motius especuladors, no? Bàsicament, i al final, un cop arribada a l'Ajuntament, vam cridar, vam fer una crida important, no?, de cara a l'insol, i perquè volien aquests pisos oberts, sí o sí. Al final no han estat tots, vale?, perquè em sembla, si no m'equivoco, són entre 98 i 99 els que continuen allà dalt, i com tu ben has dit, són 74 els que sobren ara, però 15 encara estem negociant, encara estem treballant, mm-hmm, per poder tenir-los en la manera que ens agradaria, que és per emergència habitacional.
Això com està aquest punt ara? Com està aquest tema?
Bueno, nosaltres estem establint conversacions entre la Generalitat i l'Insol, ¿vale?, perquè els pisos són de l'Insol, però creiem que la Generalitat, que a més disposa d'un fons d'habitatge, ¿vale?, creiem que té una funció molt important. Penseu que Ripollet, l'Ajuntament de Ripollet, no tenia departament d'habitatge. Llavors, assumir aquests 15 seria un caos, vull dir, no ho podríem fer, no? Però amb l'ajuda de la Generalitat sí que podríem intentar aconseguir alguna cosa. O sigui que encara continuem amb moltíssimes negociacions, moltes hores d'implicació, però que no ens hi deixarem la pell, i ho sabem, mm-hmm, ho tenim clar.
Parlem d'aquests pisos de lloguer amb opció a compra. Uh-huh. Hi ha un mes per presentar la sol·licitud. Qui pot accedir?
Avui comença el termini.
Qui pot accedir a aquests habitatges?
Bueno, doncs pot accedir qualsevol persona, realment. Els mínims, si no m'equivoco, són 8.000 euros a l'any. Hem pogut abaixar aquest mínim, que era de 9.000, si no m'equivoco. Això, hem com canviat una miqueta les bases. Hem intentat fer unes bases una mica més socials, perquè recordem que els pisos no són municipals, són de l'Insol. Però tot i així hem volgut fer petits canvis que poden ser importants. I és això, eh? Persones que durant l'any cobrin uns 8.000 euros, ¿vale?, que crec que és força important, no? I que resta, no sé, estan dedicades a un perfil, no?, que es troben en terra de ningú, potser, no?, que no poden aconseguir, mm-hmm, pues, uns altres tipus d'objectius, no?, de venda, però potser entren així, no?, amb un lloguer prou just, no social, però prou just, no?, marcat per l'Insol, torno a dir. Però bueno, doncs això es tracta.
Molt bé. Persones que treballin o que estiguin empadronades a més de 2 anys, mm-hmm, i que no tinguin cap pis en propietat, no?
Exacte. A més, sí que hem posat una baremació social, vale, al final de tot. És una programació on també hem volgut puntuar el fet de que com es troba la unitat familiar o l'individu, no?, en aquest moment, no?, si és una monoparental, si té una persona gran vivint també a la família. Vull dir que hi ha una mica de tot, també.
Això vol dir que es prioritzarà la situació social de la família?
Sí, sí. Sí, sí. Són unes bases que s'han treballat amb el Departament de Serveis, uh-huh, Socials, també. Vull dir que sí.
Molt bé. Parlem d'un contracte de lloguer d'entre 3 i 5 anys amb, uh-huh, l'opció de comprar l'habitatge, uh-huh, tot i que no en tots els casos es bonifica el 100% del que s'ha pagat de lloguer.
Exacte. És només el principi, no? Realment. Bueno, és una manera de pressionar per part de l'Insol per a que la persona, òbviament, compri, no? Clar, l'Insol ha de mirar per... Ha de mirar, no. Mira pel seu benefici. Llavors, el primer any sí que et compta el 100%, no?, del que paga la persona, però a partir del segon la cosa va baixant. Tu pagues exactament el mateix, ¿vale?, no hi ha canvi en el lloguer, com si diguéssim, però l'aportació que dones cada vegada es va reduint cap a la venda. Mm-hmm. No sé si m'he explicat.
Sí, sí, perfectament. Sí. Vull dir que et poden després descomptar des del 50% que tu has donat pel lloguer fins al 100%. Exacte. En el cas de que compris molt aviat,
sí,
no?
Sí, sí, és una manera de pressionar, perquè et decideixis des del minut 1, no, a comprar. El que no, potser no entén, o li costa veure a l'insol, és que la gent potser no compra perquè no pot, no perquè no vol.
Mm-hmm. Creu que arribarà gent que esgotarà aquests 5 anys i no podrà comprar?
Sí, 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 sí. I no només a Ripollet, vull dir, estem parlant a nivell estatal, a nivell local, no? Hi ha una problemàtica residencial, està clar, però bueno, nosaltres estarem allà.
Mm-hmm. De tota manera, comentava que s'ha negociat, no, això de que les bases poguessin ser, entre cometes, més socials. Això vol dir que després parlem de quotes assumibles.
Sí, sí, són preus justes, són marcades per la Generalitat. Nosaltres aquí no hem tocat preus, no hem pogut tocar. Per això el que hem volgut com moure una mica és la situació familiar. Mm-hmm. Prioritzar, bàsicament.
La veritat és que el lloguer és una opció cada vegada més escollida i destaquem també el gran nombre de sol·licituds d'ajuts pel lloguer que ha rebut l'oficina d'habitatge.
Exacte, hem triplicat. Triplicat i pensem que fem una miqueta d'autocrítica i pensem que no ha arribat la campanya, no? Aquesta subvenció no ha arribat a tothom. O sigui que considerem, no, des del departament, que hi hauria molt més gent que es podia haver acollit a aquesta subvenció. Potser no ho hem publicitat prou, era la primera vegada que ho fèiem, no? Aquest petit conveni amb la Generalitat. Hem passat de 80 a 215, si no m'equivoco, vull dir que és força important, i també és fruit del vincle que hi ha entre serveis socials i habitatge, vale? Recordem que la resta de municipis habitatge està immers en el Departament d'Urbanisme i a Ripollet no? L'hem immers al Departament més social, que és el d'habitatge, que és el de serveis socials. I llavors, doncs, aquest vincle ha creat que les persones que vèiem que amb una manca de o falta de anessin directament cap a l'oficina d'habitatge. I tot i així, torno a dir, crec que podríem haver arribat a més persones, o sigui que ens ho posem en la valoració per poder millorar de cara a altres possibles subvencions que gestionem des de l'Ajuntament.
Doncs, com dèiem, avui comença aquest termini per presentar les sol·licituds. No sé si em pot dir més o menys el termini fixat de cara a que les persones que rebin, doncs, la sol·licitud puguin entrar a viure.
Jo imagino que... Penseu que amb aquesta baremació, no, trigarem una miqueta més, que per això ha estat bé que fos el juliol, no, per tenir l'agost una miqueta de marge per treballar tota la baremació, per la prioritzar totes les situacions, i jo suposo que a partir de setembre o octubre ja seríem quan podríem, no, acabar de lligar totes aquestes coses.
Per poder fer les adjudicacions, no?
Exacte.
Uh-huh. Doncs recordem que la normativa i el formulari es poden descarregar a ripollet.cat, també a la web de l'IMSOL, i que es poden presentar a l'oficina d'atenció al ciutadà a Valmés 4. Què recomanem, per això, que concertin hora a citaprèvia.ripollet.cat? Reyes Muñoz, regidora de Serveis Socials i Habitatge, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
A vosaltres, i perdoneu per no estar allà.
No, tranquil·la.
Incompatibilitat. I això, bueno, és una gran feina, però jo crec que entre totes, no, sortirà.
Perfecte. I ja està. Doncs moltíssimes gràcies.
Gràcies, que vagi molt bé. Adéu, bona tarda.
El 91.3 Info.
I a 9:45 d'aquesta nit, la Rambla de Sant Jordi, davant el Centre Cultural, acollirà la segona sessió de projeccions del 18è Festival de Curtmetratges. En aquesta ocasió es projectaran la resta de pel·lícules que competeixen en el certamen oficial i també a la secció Made in Ripoll.
La primera sessió de l'esdeveniment, que està organitzat per la Regidoria de Joventut i l'Associació Audiovisual Super 8, va tenir lloc el passat dissabte, el dia 25, i va obtenir un important èxit de públic, segons les entitats coorganitzadores. A més, al festival també es poden trobar diverses parades de menjar i merchandatge. El lliurament de premis tindrà lloc divendres vinent, 9 de juliol, tot després de veure els curts finalistes. Les sessions comencen a 9:45 de la nit.
I una altra notícia típica de l'estiu, i és que més de 700 infants i joves de Ripollet ja gaudeixen dels casals estiu dels centres d'Esplai La Gresca i l'Estel. Els casals duraran fins al 29 de juliol i es realitzen amb el suport de la SAMPA de les escoles públiques de Ripollet, les direccions de les escoles i els departaments de serveis socials, educació i joventut de l'Ajuntament de Ripollet.
El centre l'Estel organitza el seu casal a l'escola en Cercle B, mentre que La Gresca el realitza a les escoles Espinatons, Escursell i Tatxem. A banda de les tradicionals activitats lúdiques dels casals, els esplais també ofereixen a les famílies participants un servei de canguratge de 8 a 9 del matí i serveis de menjador i activitats per la tarda.
I dimarts 5 de juliol comença el període de preinscripcions i matriculacions d'ensenyament secundari, concretament els de batxillerat, per als alumnes preinscrits en plaça assignada i pels cicles formatius de grau mitjà i superior.
En el cas dels cicles formatius, dilluns 4 de juliol es publicarà la llista d'admesos i la llista d'espera. El període per a la matriculació, tant de batxillerat com de cicles formatius, acabarà el 12 de juliol. Per altra banda, divendres vinent, 8 de juliol, es publicarà la llista definitiva d'alumnes admesos al Centre de Formació d'Adults Jaume Tossell, com també la llista d'espera.
I els informem que Ripollet Ràdio realitzarà aquest juliol un nou curset de ràdio d'estiu. Consistirà en 4 sessions temàtiques sobre informatius, musicals, espais creatius i tècniques de veu. Va adreçat a entitats i persones individuals que vulguin iniciar-se en el món de la ràdio i també, en funció de la demanda, es farà un grup avançat amb els que ja tenen nocions i vulguin reciclar-se i ampliar coneixements.
L'emissora municipal també està preparant una formació específica per a futurs corresponsals d'esports. Aquest curset es faria al setembre i està obert tant a les entitats esportives com a persones interessades en el periodisme esportiu en particular. Si esteu interessats en algun d'aquests dos cursets, podeu obtenir més informació a ripolletradio.cat. D'altra banda, Ripollet Ràdio comença a partir de dilluns una programació d'estiu especial, musical i fresca, amb els espais Bon Dia Ripollet, que tindrà lloc de 10 a 1 del migdia, i La Cançó de l'Estiu, de 5 de la tarda a 8 del vespre. Els butlletins horaris i les agendes es mantindran, així com l'info setmanal fins a mitjans de juliol.
I la plaça de la Xemeneia acollirà a partir de les 10 del matí de diumenge diverses activitats amb motiu dels 37 anys de l'Associació de Veïns de Can Clos. Aquestes activitats inclouen una xocolatada, castells inflables, tallers infantils i festa de l'escuma.
A partir de la 1 de la tarda repartiran 300 racions d'una paella solidària. Per rebre'n una només cal aportar un aliment. La festa compta amb la col·laboració del Patronat Municipal de Cultura i dels Mossos d'Esquadra.
I arribarà el moment de parlar d'esports, la secció esportiva de l'Info. Mirem quines són les notícies més importants amb el nostre company Marc Mata. Molt bona tarda, Marc.
Bona tarda, Remé.
Doncs parlem primer de Lucila Pascua, la ripolletenca que anirà als Jocs Olímpics de Brasil amb la selecció espanyola de bàsquet.
Sí, la ripolletenca ha aconseguit el seu tercer bitllet per uns Jocs Olímpics amb la selecció espanyola de bàsquet. Pascua va assolir la plaça per a Rio de Janeiro en el Proolímpic de Nantes celebrat recentment i on les espanyoles van guanyar els 3 partits disputats. La fase de grups van superar a la Xina i a Venezuela. Entre els dos partits, Pascua va jugar 24 minuts, en els quals va anotar 4 punts i va aconseguir 12 rebots. La ripolletenca, però, no va disputar el següent maig contra Corea, on les espanyoles van vèncer per 70-50. En aquest preolímpic, a més d'Espanya, també van aconseguir plaça per a Brasil, Turquia, la Xina i França. El país anfitrió i el Japó, Austràlia, Canadà, els Estats Units, Senegal i Sèrbia completaran els rivals de les espanyoles als Jocs Olímpics d'aquest agost. Pascua ja havia participat en els Jocs d'Atenes del 2004 i en els de Pequín el 2008. La ripolletenca milita actualment en el Manfilter de Saragossa. Dimarts passat, Lucila va estar íntimament en el programa de la nostra companya Maria López. L'entrevista es pot tornar a escoltar al web ripolletradio.cat.
I parlem ara del Club Tenis Taula Ripollet, que també ha destacat als campionats d'Espanya.
Sí, el Club Tenis Taula ha reubicat una gran temporada regular. El primer equip ha assolit la permanència al grup 1 de la Divisió d'Honor i tant el segon equip com el femení i altres equips de base han ascendit de categoria. Com a colofó, A aquesta exitosa temporada, el Club Tenis Taula Ripollet va participar del 17 al 26 de juny als Campionats d'Espanya que es van celebrar a Blanes. Els esportistes ripolletens van aconseguir destacades posicions. Joan Massip va quedar tercer en la categoria sub-23 i va ser segon en juvenil. En categoria juvenil, l'equip masculí va quedar en tercer. A infantil, els equips femenins A i B del Tatxepol Ripollet van acabar la competició segons i tercers respectivament. Aina Mogas i Elena Parente van ser terceres en doble femení i Mireia Peretó va quedar tercera en individual. Per últim, en categoria benjamí, Marc Miró i Pau Vicente van pujar al tercer esglaó del podi de doble masculí. A més, Marc Miró va ser subcampió en individuals.
I parlem ara dels Premis Infosport de Ripollet Ràdio, que van ser lliurats als 32 millors esportistes d'aquesta temporada.
El programa d'esports d'aquesta emissora ha celebrat aquest passat dilluns 27 de juny la desena edició dels Premis Infosport, els millors esportistes de la temporada. L'acte va comptar amb la presència dels premiats de cada entitat esportiva de la vila i també va comptar amb l'alcalde de Ripollet, José María Osuna, el regidor d'Esports, Ramiro Moldes, i el regidor de Comunicació, David Fontanals. A l'acte, el regidor Ramiro Moldes va voler destacar els valors cooperatius a l'esport ripolletenc.
Destacar els valors cooperatius de l'esport a Ripollet. Ens hem trobat aquest any, tot aquest any hem estat parlant amb totes les entitats, amb tothom que hem pogut, amb tothom que s'ha adreçat a nosaltres, i hem trobat un cos humà impressionant, la veritat. O sigui, estic molt, molt content de tota la gent que estic coneixent durant aquesta legislatura.
L'alcalde José María Osuna parlava del repte important que té l'Ajuntament amb l'esport local.
I és un repte molt important de seguir donant suport als nostres clubs, als nostres esportistes locals, i a seguir mantenint uns equipaments esportius dignes per l'esport local i esperem anar millorant-los mica en mica i d'any en any.
Durant la cerimònia es van entregar guardons a 32 esportistes d'una vintena d'entitats. El nom de tots els premiats es pot consultar al web ripollet.cat i la gala dels premis es pot tornar a escoltar a ripolletradio.cat.
I una darrera notícia, gairebé 4.000 karatekes ofereixen un gran espectacle en el Campionat d'Espanya.
Amb una organització brillant i un gran ambient esportiu, el pavelló Joan Creus va tornar a acollir dissabte passat el Campionat d'Espanya de karate. En el campionat van haver aproximadament 400 esportistes des de 3 anys fins a adults, i no només espanyols, sinó també alemanys, holandesos, italians o portuguesos. Aquest campionat es va disputar durant tot el dia i els esportistes locals van obtenir bons resultats.
Doncs acabem aquesta secció esportiva. Recordem que Infosport també ha acabat temporada, igual que la programació de Ripollet Ràdio, i em sembla, Marc, que busqueu col·laboradors de cara a la propera temporada.
Doncs així és, estem buscant gent que vulgui col·laborar i formar part de l'equip d'esports. La propera temporada, els interessats o interessades es poden posar en contacte amb Ripollet Ràdio a través del web ripolletradio.cat, i com has dit, Reme, els interessats es poden inscriure també al curs de corresponsal d'esports d'aquesta casa. Aquest curs, com heu dit, es realitzaria al setembre i és gratuït.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Marc. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Esteu escoltant Info.
I la propera setmana finalitza una nova temporada de Nits de Música, organitzades per l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell i coordinades per Rafael López i Ángel Esteve. Avui mateix tindrà lloc la penúltima sessió sota el títol Va de Zarzuela. I el proper dijous tancaran la temporada a la quarta vetllada d'estiu, al Jardí de la Casa Padró. Unes Nits de Música que durant tota la temporada s'ha implicat molt a la celebració de l'any Lorca. Arribats a l'equador de la celebració de 2016, com any Lorca-Ripollet, en farem també una miqueta de balanç. És per això que ens acompanya el nostre estudis Ángel Esteve, coordinador de Nits de Música i un dels portaveus de les entitats que col·laboren amb l'Any Lorca. Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs estem esperant Juan López, sí. D'Epidèmic, que no sé si podrà arribar als nostres estudis a punt, perquè ens queden 10 minutets de programa, però parlem amb tu, Ángel, primer de Nits de Música. Uh-huh. Hoy va de Zarzuela.
Hoy va de Zarzuela, hoy sí, me toca a mí. Me toca a mí el programa de Zarzuela. Vamos a hacer una historia de la Zarzuela desde Calderón de la Barca. Empezaremos con una Zarzuela de 1630 y a partir de ahí pues iremos recorriendo reyes, lo que hicieron bueno y lo que no hicieron bueno, cada monarca hasta...
Música e historia vas a hacer.
Música
hoy.
E historia, sí, sí, será música e historia y además serán piezas algunas muy curiosas y curiosidades de la zarzuela. Y además también zarzuelas de estas, de las que pegan y que... La zarzuela catalana, qué es el género chico, por qué género chico, por qué se llama zarzuela la zarzuela.
Todas vamos, estas te cosas... vas a los inicios de...
Sí, 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 no, sí, sí, porque algunos, ¿por qué zarzuela y no potaje o una fritura se llama esto? No, no, vamos a explicar por qué zarzuela. Vamos a explicar por qué género chico, cuándo empezó el género chico. Y poner, poniendo piezas de género chico y piezas de zarzuela.
Muy bien, pues eso será hoy. Y el próximo jueves, día 7, cerráis temporada con piezas de violín. ¿Qué es lo que habéis preparado?
Sí, aquí ya hace 2 años vino también un hermano de una de las violinistas que viene. Y ahora viene Elena, que es la hermana.
Aquel que marchaba fuera
a que sí, a Viena, el que marchaba fuera a Viena, sí.
¿Ves?
Pero no, sí.
Fue
es
espectacular.
Que después, es que después del año pasado también, del piano,
también
se marchaba a Viena. No, pero no, ya he preguntado en ninguna de las
esta
dos.
No se va
ni, no, ni Ana ni Elena se marchan a Viena. Y entonces, ellas, pues, la verdad es que tienen un currículum que es interesante, ¿no? Ellas se conocieron en el conservatorio, después acabaron sus estudios en el SMUC y no, siempre han colaborado juntas. Y entre otros han participado en diferentes orquestas sinfónicas del país, como la Georquestra, la Orquesta del Liceo, diversos musicales, Marisel, Molsrop, Pernorres, Josafat, Caramuch. Ha formado parte de grupos de música moderna como El Pez, Ramón Mirabel, Las Musto, y han tocado en programas de televisión como Show, La Maratón de TV3, Tu Cara Me Suena, y en el cortometraje de la Cerveza Dam también. O sea, estas dos chavales.
Vaya currículum.
La verdad es que es un currículum y que tocan de maravilla.
Y las tendremos aquí
las
el próximo jueves.
En directo en el Jardín Romántico de Pera Padró.
Eso te iba
bueno,
a decir.
De la Casa Padró.
Un espacio con sí, muchísimo encanto.
Es muy bonito. La verdad es que es muy bonito, ¿no? Y esa noche allí, a partir de las 9, Pera explicando cómo es el jardín. Y es muy bonito. Y las piezas que van a tocar, pues serán de música clásica, música pop, jazz, bandas sonoras de cine. Bueno, algunas de ellas empezarán por Lorca, con Anda Jaleo, porque hay que sumarse al año Lorca. Cualquier acto que estemos haciendo ahora, como NIT de Música, el programa mío de Vivir la Música, uh-huh, o lo de los tres tenores, siempre van con una pieza de Lorca hasta que acabe el año. Después tocarán a un área de Bach, la Habanera de la Ópera Carmen, las Sardas de Monti, el último Mohicano, La Vida es Bella, yo qué sé, Poker Face, Viva la Vida, Palabras de Amor, serán muchas piezas, irán tocando.
Se nos queda pequeño el jardín, ¿eh?
Sí, se nos queda pequeño. La verdad es que va a ser extraordinario.
¿Y qué temporada cerráis el jueves?
Cerramos ya 16 años haciendo programas de...
Madre mía.
De NIT de Música.
¿Siempre
la verdad,
con Rafael?
Siempre, sí. No, lo comenzamos los dos. Fue un año que había... en la radio la habían cerrado y dijimos... Y hablábamos y dijimos, vamos a hacer algo en... y empezamos en la calle San Juan, venían cuatro gatos, bueno, yo creo que los cuatro gatos no, él y yo y otro más, que no era gato, pero bueno, veníamos muy pocos, nada, y ha ido creciendo, sí, sí. Y...
Es que se ha consolidado muchísimo.
Sí, 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 se ha hecho la... Y ahora, pues mira, y hacíamos una al trimestre. Y ahora hay que decir que en el primer trimestre de este que ha acabado hemos hecho 9, en el segundo 7 y en el tercero hicimos 8. 8 NIT de Música. O sea que ya no es una al trimestre, ya no hemos... Entre cine de Joana Raya también y la NIT de Música, muy variadas, ¿no?
Joana es que tiene mucho que explicar, ¿eh?
Sí, 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 sí. No, no, y cuando...
¿Y seguís también con el cine norteamericano?
Sí, vamos a seguir porque tenemos ya el trimestre que viene, ya está lleno, ¿no? Habrá tres de cine musical norteamericano. Repetiremos una NIT de Música que hicimos hace, me parece que fue en el 2005, 2006. Hicimos una y la queremos repetir porque fue simpática y es Vivaldi y los Caracoles.
Bueno, ya tenías ganas tú,
ya
tenía de
ganas,
volver
yo,
con
sí,
esa.
Tenía ganas de volver con Vivaldi y los Caracoles. Y entonces para esto vendrá José Antonio Santillana. por cierto, que Marcelo Santillana, por cierto, que nació aquí, es de Ripollet, ahora no vive aquí. Vendrá también Agustín, estos son unos expertos en caracoles y viviremos Vivaldi los caracoles también.
Muy bien, muy bien.
Sí, sí. En eso también estamos pensando, pensamos para en el, para el trimestre que viene. Tenemos también a la coral, queremos hacer una con la coral. La coral, la escuela de música, y esto sería para noviembre, cerca del día de Santa Cecilia, sería el 25 de noviembre. Uh-huh. Y aquí lo uniríamos también con el Centro Aragonés, que cumple 20 años. Que por cierto, tenemos una grabación de 2 años después, de cuando abrieron el local, en la que oirán, escucharán hablando al Mosén Mora y al alcalde de Carlos Ferrer inaugurando el local.
Ah, muy bien, o sea, sí, que sí. Tienes muchas sorpresas, sí, sí, preparadas, vamos, de cara al primer trimestre, sí, 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 de este año. Sí. No nos va a dar tiempo, te tengo que preguntar ya por Lorca, por el año Lorca.
El año Lorca está siendo fantástico. Yo creo que está siendo fantástico por una cosa, porque estamos conociendo a Lorca en sus distintos aspectos. En Lorca poeta, Lorca político, Lorca músico, sobre todo yo me estoy inclinando más por la faceta de Lorca músico, porque él quería ser músico. No, lo que pasa es lo que pasó, ¿no? Que murió el maestro que tenía y después, pues mira, le dijeron que no había para irse a París y él se quedó y fue el Lorca músico. Pero hemos conocido, sí, pero una cosa que no hemos conocido mucho han sido las entidades de Ripollet, que son entidades con las que sí que nos conocemos, nos vemos, tú qué haces, yo hago teatro, todo, pero conocernos participando, porque cuando aquí hemos dicho de hacer algo y yo he necesitado a La Careta o a Mir del Teatre o a Epidemic o a Noelia o a quien sea, nadie ha dicho que no, y tampoco los tenéis de música ni nadie le ha dicho que no al otro, ¿no? Nos ha servido mucho esto, yo creo, en Ripollet, es un reciclaje de conocernos y de ver que podemos hacer muchas cosas juntos. Uh-huh. Y
hablamos de un programa, además, de Lorca muy vivo.
Sí, 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 porque
que van haciendo actividades
en la calle, están haciendo en todo, están haciendo, bueno, se han hecho 22 se llevan hechos desde que se empezó, y aún quedan unas 16, 18, 20 quedan hasta final de año, hasta el día 11 de diciembre, es que será el día que acabemos la...
¿Ya tenéis perfilado lo de diciembre?
Está bastante trabajado, está con Jordi Parra, es un crack de aquí de Ripollet.
Un saludo a nuestro compañero.
Sí. Y estamos, está bastante avanzado lo de ese día de...
Uh-huh. Sí. Pues te agradecemos muchísimo, Ángel, que nos hayas acompañado, que sigas disfrutando de la música, de Lorca y
es lo
de...
más grande. Sí, es lo más grande.
Y de la zarzuela, sí. ¿Por qué no? Ya sabéis que hoy tenéis una cita y el próximo día 7 tenéis ese cierre de Nits de Música. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Doncs un minutet per fer les propostes culturals per aquest cap de setmana. Comencem per avui mateix, perquè Acció Fotogràfica realitzarà una classe magistral a la Braceria Ripollet en el transcurs del sopar social de l'entitat. A partir de 6:45 de la tarda, a càrrec de Frederic Garrido, membre de la Junta de la Federació Catalana de Fotografia. Doncs sembla que no ens queda més temps per fer propostes. Els adrecem a ripollet.cat. Nosaltres ens acomiadem de l'info d'avui, 1 de juliol de 2016. Hem estat amb Jordi Puy, a les vies tècniques Jordi Sugranyes, Ernest Prunera, Marc Mata i qui us parla, Remei Herrera. Gràcies per la seva atenció. Bon cap de setmana.